Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteomauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? Bona tarda, 23 de novembre, programa 528. Fa fred a molts indrets de Catalunya, depenent dels indrets és un fred molt, molt suau i en d'altres és bastant més marcat. També fa vent, també ha nevat, però aquesta tarda doncs, ha estat assolellada majoritàriament. I tot això amb unes escapades que ens portarà el director de Terminus Centre d'Estudis del Transport, sobretot per parlar del ferrocarril, José Luis Gallego i el Llop a Catalunya, Jordi Puig, Meteoterra, el preu de l'oli d'oliva pels núvols. A la taula, Lluís Degà, Llagostera, l'atelier Degà Clos de Llagostera. Recordeu que atelier vol dir taller artesanal, i en definitiva, doncs el Lluís Degà i l'Iris Clos, la seva companya, ens porten un restaurant de primera i un observatori de primera, també i casualment a Llagostera, el del Marc Gasó. Meteotemps, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Quin temps ha fet?
Està clar que aquest fred ha estat protagonista. Aquest matí, pràcticament, doncs, 8 sota 0, no hi ha arribat, guixers a la zona del Solsonès i valors força baixos que han estat sota 0 a gran part de l'interior i Pirineu. Lògicament, tret de la costa i ventades. Ahir el refugi de Josep Maria Blanc a la zona del Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici doncs arribava a fregar els 140 km per hora. I nevada, que ha deixat entre 30 i 40, 45 centímetres de neu nova en punts de l'Aran i de l'extrem nord del Pallars Sobirà, això sí, aquests gruixos més generosos a les cotes més altes. A la resta del Pirineu, una empolsinada, tot i que en alguns punts propers a la Catalunya Nord ha estat més que una empolsinada. I tot això amb aquest denominador comú de l'acabament avui ja de les precipitacions de forma completa.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Víctor Merencio. Matí de boira al far de Torredembarra, aquest 19 de novembre. Les altíssimes temperatures han propiciat dies de boira, sobretot aquest cap de setmana passat a la costa catalana.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem amb el transport més sostenible que hi ha de masses, col·lectiu. Evidentment, n'hi ha d'altres que individuals són encara més sostenibles, com anar a peu. Aquest és tan antic com la humanitat, però també la bicicleta, etc. Però no. El de masses més sostenible és el ferrocarril, sens dubte, a infinita distància de qualsevol altre transport, especialment depenent dels combustibles renovables. L'electricitat, si està fabricada de forma neta, com ho és cada vegada més, doncs és fantàstica per moure els trens. I de moure els trens en sap molt el Joan Carles Salmerón, director del, concretament de Terminus, que és un centre d'estudis del transport. Joan Carles Salmerón, un plaer un altre cop. Què tal?
Un plaer, molt bé.
Perfecte. Escolta'm, a més, amb la publicació d'un llibre que és La descarbonització ferroviària, que arriba en un moment dolç d'aquesta transició energètica. Situa'ns una miqueta tot plegat.
Sí, creiem que en els propers anys veurem grans canvis en el sistema ferroviari que encara ajudaran més. El ferrocarril s'ha de convertir en molt pocs anys en un dels eixos, l'eix principal de la mobilitat en aquesta lluita contra el canvi climàtic que estem tots involucrats. Tot i així, el ferrocarril, per molt que sigui l'eix principal en aquesta lluita contra el canvi climàtic en la mobilitat, igualment determinades innovacions les veurem i les veurem en pocs anys. I és precisament com creiem amb aquesta publicació que traurem en poques setmanes, és com veiem que aquestes innovacions que s'estan més que aprovades, estan implantant a tota Europa, tant en l'àmbit de viatgers com en l'àmbit de mercaderies, creiem que és important portar-les cap a casa nostra.
Parles d'innovacions a Europa, que estan provades, i dius que en alguns casos, bé, en tots els possibles, m'imagino, s'haurien d'importar, de copiar, de materialitzar en el nostre país. El nostre país és pioner al sud d'Europa en molts aspectes, històricament. El ferrocarril de Mataró, la industrialització, una de les primeres regions mediterrànies que fa la revolució industrial, etc. Què podem importar d'Europa que diguis, escolta'm, 3, 2, 1, aquesta manera de funcionar, això, etc., ens podria anar molt bé?
Per un costat, en l'àmbit de viatgers, cada cop tendim més a models de tren que es basen en l'electricitat, sigui mitjançant catenàries o sigui mitjançant bateries, fins i tot hidrogen. Aquests trens que funcionen de viatgers amb electricitat s'estan començant a implantar, s'estan començant a fer contractes i s'estan entregant molts lots de trens de viatgers que creiem que també serà important portar-los al sud dels Pirineus al més aviat. Després, en l'àmbit de la logística, és un dels llocs...
Però, clar, tu ara em dius que funcionen amb electricitat, però que no funcionen habitualment amb electricitat, els trens.
Sí, però en una part important de les línies que tenim a dia d'avui no hi ha catenàries i encara funcionen amb motors de combustió.
D'acord. És el cas de Renfe a Catalunya o és el cas d'unes altres línies?
No, per sort, a Catalunya, totes les línies de Renfe, les línies que opera avui Renfe, estan electrificades, per sort, perquè, com comentaves, va haver-hi un gran procés d'innovació ara fa un segle, que es van començar a electrificar i es van, molt d'hora en comparació amb altres regions, es van electrificar quasi bé totes.
Sí, perquè em penso que més enllà de Móra d'Ebre,
sí, exacte.
Penso, allà s'acabava l'electrificació. Em penso que és un nus ferroviari de primer ordre.
Fins molt tard, parlant d'història, fins molt tard a Móra d'Ebre es produïa l'escena que veiem tots de petits, que com es canviava la locomotora entre la locomotora elèctrica que venia de Catalunya i la locomotora diesel que venia des de Madrid.
Sí, aquest record em consta. Perfecte. Escolta'm...
Tornant a la pregunta, un dels llocs on més podem evolucionar precisament és en logística, també. I tenim coses com l'autopista ferroviària, que és portar el màxim possible de camions a dalt del tren, que són solucions que ja veiem per tota Europa, com en paral·lel a les principals rutes d'autopista trobem rutes d'autopista ferroviària i com veiem que dels Pirineus cap al sud a dia d'avui és gairebé impossible implantar-les.
No carregar la mercaderia, sinó directament al camió.
Directament al camió.
Perquè arriba, baixa per la rampa, pels mecanismes de baixar.
Hi ha dos sistemes. De manera molt senzilla, hi ha dos sistemes.
Sí.
Un, en què si la distància és curta, el propi camió amb el seu camioner puja dalt del tren i té un petit vagó restaurant al final que pot anar menjant, descansant, mentre es fa aquest trajecte de 6, 7, 8 hores.
Com una de les línies de camions més bèsties que hi ha entre Catalunya i Itàlia, que és Barcelona-Civitavecchia, no?
Exacte.
Clar.
I si és una distància molt llarga, ja no carreguen el camioner i la tractora i només pugen al remolc del camió. Per evitar que també s'estigui. Si s'està més de 24 hores, no s'estarà 24 hores.
No perdre... D'acord.
Solucions com aquesta, de la manera que tenim a dia d'avui l'AP7, creiem que són molt importants de portar. No és, a dia d'avui ens falten conductors, ens falten maquinistes, no és un problema del transport per carretera, però en canvi sí que és un problema de lluita contra el canvi climàtic. Creiem que solucions com l'AP7 és important instaurar serveis d'autopista ferroviària i instaurar-los en breu.
Joan Carles, Rodalies, i no anem a parlar de la qüestió política, ni molt menys, que si es traspassen de moment tres línies... Si... No. Anem a parlar d'aquestes obres que hi ha en marxa, que són bestials, que gran part de la població no les veu, senzillament, perquè estan en llocs que habitualment no s'hi passa, dic per carretera o per gran part de la població. En alguns casos sí que hi ha gent que va amb tren i que veu un trosset de les obres, doncs, que si de la Sagrera, que si de la R3, que si de la R1, la R4... Estem en un moment... nefast però dolç alhora. Explica'ns com és aquest mix.
El millor titular precisament és aquest, nefast però dolç alhora, perquè després de més de 3 dècades en què hem tingut gairebé nules inversions, fins i tot retallades a nivell de personal, a nivell de...
Mercè Sala va ser la darrera gran heroïna de Renfe?
Sí.
Sí, eh? Sí.
Però després d'aquelles inversions, estem parlant Mercè Sala... finals dels anys 80, primers anys 90.
Sí.
Després d'aquests 30 anys sense inversions, la xarxa està a un nivell nefast. Mm-hmm. Per això dèiem nivell nefast, però dolç alhora. Abans de començar aquestes obres que mig veiem, mig no veiem, abans era important, que no hi havia ni això, era important fer els projectes, fer els tràmits urbanístics, fer tot el que hi ha darrere de paperassa abans de començar mm-hmm. a veure el pic i la pala. Mm-hmm. Ara crec que va canviar molt el cicle, i fa 2-3 anys es van començar, després de 30 anys sense invertir, es van començar a invertir fent aquests projectes, fent aquests tràmits urbanístics, i ara fins i tot ja comencem a veure el pic i la pala.
Mm-hmm. Jo fa no gaire a xarxes socials havia fet algun tuit, no? Perquè, escolta'm, tot lo negatiu ho sabem i és nefast i hi ha gent amb raó molt, molt emprenyada. Això és evident i no es pot negar. Fins i tot, de vegades hi ha alguns polítics que dius, home, no neguis l'evidència. Però faig tuits i dic, escolta'm, d'aquí pocs anys, jo en algun tuit deia 5 anys, el canvi serà bestial si tot això no s'atura. I et vaig sentir amb la Gemma Nierga, no fa gaire, que deies 3-4 anys.
Sí, si segueixen sempre, si seguim com a societat...
Sí, clar.
Exigint el que no es parin aquest ritme d'inversions, ja no exigim ni millores ni que no hi hagin incidències aquests 3-4 anys. Crec que en 3-4 anys començarem a veure grans canvis. Per començar, arribaran els trens nous, que mm-hmm. això serà un gran
canvi. Que són una pila de trens nous.
Sí, una pila, substitueix més de la meitat de la flota. Mm-hmm. I, per un altre costat, començarem a veure ja mesures de fiabilitat amb les infraestructures. Mm-hmm. Perquè una d'aquestes obres que s'han començat, a diferència de promeses incomplertes anteriors, no s'han fet obres que, diguéssim, lluvia de milions. El que s'estan fent són obres com les que faríem al rest d'Europa, molt obres de fiabilitat de la xarxa, de donar robustesa, d'on s'està trencant, precisament perquè no es torni a trencar-se aquells jocs.
D'acord.
Més que fer arribar una línia o fer un soterrament que aquest alcalde ha demanat que aquí necessitem un AVE. Mm-hmm. No.
Se m'acudeix Figueres.
Figueres, no em costa implicar-me i crec que és un error. Crec que és un error.
És que jo no sóc un expert, sóc geògraf i les infraestructures era una de les meves debilitats i és una de les meves debilitats. I per tant segueixo una miqueta tot plegat i això de treure el tren de la ciutat...
Ara que estem escrivint molt sobre mercaderies, veiem molts paral·lelismes amb els viatgers i veiem el mateix. La mobilitat, fins i tot, no hem de vèncer, hem de convèncer. I per convèncer és igual que un comerç. I per un comerç que tinguéssim primer un aparador fet malbé, no entraria ningú a la nostra botiga. Uh-huh. I després, si tenim un comerç a un lloc on no hi passa ningú, tampoc entrarà ningú a la nostra botiga. La millor manera de convèncer la gent perquè pugin aquest transport públic és donar-li un servei a prop del lloc on passa.
Quantes vegades he baixat a Tarragona els últims anys? He baixat. He anat a Tarragona, perquè això de baixar i pujar és sempre relatiu. I clar, dius, no em serveix l'alta velocitat. Haig d'anar amb una línia convencional que, escolta, que si va bé, doncs bé, però...
A la gent li hem d'oferir-li un servei de proximitat, un servei que, a més, sigui amable, que les estacions estiguin ben mantingudes, que tinguis una bona, fins i tot, a nivell de comunicació. A dia d'avui estan evolucionant molt, però que tinguis una bona informació al teu mòbil, que tinguis un bon sistema de billetatge, totes aquestes coses ajuden a convèncer el client, perquè si no és com una botiga, si no el client no t'entra.
Sí. Escolta'm, fa 15 dies, aprox, el port de Barcelona estrenava vial de mercaderies que ha d'anar acompanyat dels accessos ferroviaris en el futur, bé, en el futur, però que tot això està en marxa. Deien que aquest vial ferroviari cap a Tolosa de Llenguadoc,
correcte,
si no va xerrat, 8.000 camions estalviaria, etc. Però clar, això és un... és el meu record, de la nota de premsa, de memòria. I, però clar, això és molt poquet i Barcelona té un potencial bestial amb el port.
A dia d'avui hi ha 3 empreses que treuen trens diaris des del port de Barcelona en ample europeu, només cap a Europa, i tot i així es troben en que, per exemple, no tenen prou vies. O sigui, hi ha una retenció d'entrada i de sortida perquè els contenidors i les mercaderies que es carreguen no tenen prou vies. Imaginem-nos què passaria si tinguéssim aquests accessos, que són imprescindibles, a dia d'avui.
Quan arribaran aquests accessos? Quan es materialitzaran? O no t'atreveixes aquí a posar-li data?
Això sí que no m'atreveixo, perquè han sigut tantes i tantes les promeses incomplertes.
Però es mou, belluga.
Sí, però han sigut tantes i tantes les promeses incomplertes que és inassumible que un port mediterrani de la importància de Barcelona a dia d'avui tinguem... Clar. Els vagons de mercaderies d'ample europeu circulen pels carrers de la ciutat, perquè el carrer 4 és un carrer de la ciutat.
Ah. Escolta'm, 3-4 anys, Els nous trens, quan arriben, i amb això aniríem acabant, allò per començar a veure una mica d'estètica, per entendre'ns.
Sí, i crec
per què.
Que és important que el càlcul que s'està dient en públic des de l'empresa ferroviària és que en tres anys els tindran disponibles i, a més, és que és molt important perquè crec que com a societat hem d'apostar cada cop més pel transport públic. A dia d'avui hi ha xifres que són... Ja avui, amb les xifres que tenim avui, que han de millorar-se molt, han de doblar-se de viatgers en ferrocarril, a dia d'avui ja tenim unes xifres que ja són molt altes, que ja representen un estalvi d'emissions brutal en comparació amb un vehicle privat.
Sí, senyor.
I crec que mesures com tindre els trens nous encara ajudaran a passar encara més d'aquesta xifra, a no duplicar-la, però com a mínim a multiplicar-la per una xifra que sigui ja en estàndards europeus.
Doncs escolta'm, primer, amb el desig que la descarbonització ferroviària i aquest llibre sigui tot un èxit. Número 1, amb el desig que els 3-4 anys es consolidin, perquè tot això està iniciat, està en marxa, i tot depèn, evidentment, de la voluntat política de que arribin els diners necessaris perquè no s'aturi. Un ritme bestial, ara mateix d'obres, i això porta també incidències. I amb el desig, evidentment, que aquests accessos ferroviaris al port de Barcelona, com a gairebé, primer port del Mediterrani en molts aspectes, no amb hidrocarburs, no amb d'altres, però en molts aspectes sí, doncs també aquest hub de transport marítimo-ferroviari, per dir-ho en termes entenedors, doncs sigui tot un èxit. Amb tot aquest desig, ens acomiadem.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu-siau. La pregunta. El tren és el transport que menys CO2 aporta en el còmput d'emissions globals. En aquest sentit, la xarxa de Renfe a Catalunya està totalment electrificada? O parcialment, aquesta xarxa de Renfe. Lot de torrons i mels alemany amb tot un univers de torrons, mel, xocolates, vinagre, sabó de mel, bossa de roba... Vaja, una meravella. I de la setmana passada, l'entrevista Green, que ja té guanyador. Atenció al premi, una nit amb habitació doble. La persona que tot seguit citaré se'n va a una nit amb habitació doble i esmorzar a l'hotel Costa Brava per gaudir-ne en temporada baixa. Els dies cal concretar-los amb l'hotel. Tot això, gentilesa d'Aromar Hotels i Restaurants. La pregunta deia, promoció del transport públic, que vetlla pel transport públic, afavoreix també el transport per carretera amb vehicles sostenibles? La resposta és que no. el guanyador Germán García de Sant Joan d'Espí. Germán, ja pots triar la persona amb la qual vols anar a Platja d'Aro.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
Aquestes... No, jo no ho he fet bé, eh?
Aquesta és la cosa, no seria un...
Ja, com ho fas tu?
Seria, aniria per aquí,
eh? Veus, jo l'he fet una mica Dràcula.
Mira, per mi és emocionant, parlar a Catalunya Ràdio, de donar aquesta notícia que jo, ni en els meus millors somnis eròtics de quan era adolescent, m'hagués pogut arribar a pensar que parlaria de la...
Tu no miraves el Lip, ni el Clímax, ni el Penthouse?
Jo, no, és que no t'ho creuràs ni s'ho creuran els oients, però jo és que no m'interessava en absolut tot el que estés fora de la natura i fora de la fauna i de la flora, t'ho juro, eh?
Però, sí, això ja li vas explicar... Bueno, és igual,
sí.
Deixem-ho aquí.
Doncs els meus somnis eròtics, que jo, has de pensar que jo tenia tota la paret del meu quarto, ja del barri del Congrés, que era un edifici absolutament obrer i auster, forrat de les tapes de la... Abans, les enciclopèdies, això quedarà tan antic. Les enciclopèdies es feien per fascicles, que costaven... Crec que eren 5 duros que costava cada fascicle,
sí,
a la setmana.
I al setembre renovaven tots els fascicles, etcètera.
I els havies de portar a enquadernar, i la portava la paperia Cortés de la plaça del Congrés, i llavors allà doncs et feies, anaves comprant i quan tenies els fascicles es posaves a enquadernar. I les cobertes de cada fascicle doncs eren fotografies grans. Uh-huh. Estic parlant de la fauna de Salvat, o de fauna ibèrica també de Salvat, del Celi Rodríguez de la Fuente.
Sí.
Doncs jo amb aquelles fotos em vaig folrar tot el meu quarto. Saps com aquells tallers mecànics que estan folrats amb altre tipus de fotografies?
Anatomies
d'un altre tipus de...
Mèdic.
Sí, de medicines, ja està ple de metges.
Fan arreglos.
Tallers mecànics.
Ja, sí.
Doncs jo, de tot aquest... I el llop era per mi un mite, Francesc, perquè no hi havia cap ni un a Catalunya, però no només és que no hi havia, és que no se l'esperava ni de conya l'entrada del llop en aquest cas, no? I la notícia que dono avui és que s'ha creat el primer grup de treball del llop a Catalunya, perquè la Generalitat, el Govern, el Departament d'Acció Climàtica, els experts s'avancen d'aquesta manera a la possible i probable augment d'exemplars de llop al nostre país. Ja saps que el llop va desaparèixer pràcticament, a inicis del segle XX va desaparèixer absolutament i ja no s'ha tornat a veure. Fins a l'any 2003. Jo recordo perfectament la visita del Salvador Milà, perquè a més va ser, amb tots els meus respectes cap al l'exconseller i tots els meus respectes cap a l'audiència, va ser una pixada fora de test de majúscules. Perquè el grup de treball, el grup d'estudi que estava seguint, fent un seguiment amb el Jordi García Petit, que és un dels grans experts en llop, no només de l'estat espanyol, sinó de tota Europa, amb molta discreció, i estàvem fent un seguiment, una monitorització de la que possiblement podria ser una de les primeres cites de llop a Catalunya. I el conseller, sense demanar permís a ningú i sense cap trencant el protocol, va dir, i a més estem d'enhorabona perquè els hi haig d'anunciar la presència per primera vegada després de més d'un segle del llop al Pirineu. En aquell moment se'n van caure els mitjans pel terra, jo en aquell moment estava treballant a la columna amb la Júlia Otero i ens vam fer un espai especial, la gent estava molt emprenyada perquè no eren les formes ni les maneres, però en tot cas d'aquella primera cita de l'any 2003 a avui, en 2023, el que ha passat és que tenim una presència de entre 5, 6, aquí estem, de llops que podríem dir que s'han establert d'una manera més o menys fixa al nostre país, però que no hi ha població reproductora perquè no hi ha cap femella. Això és molt important remarcar-ho.
Llegeixo aquí el guió que
efectivament.
Tot són, diríem, mascles que visiten el territori.
I que els hi ha agradat, els hi ha agradat i s'han quedat. Però on s'han quedat? Que aquesta és... Ja saps que aquests dies va voltant una notícia, fa setmanes que va voltant la notícia de que s'ha vist el llop per la serra litoral. No m'estranya, en absolut, perquè la gent que pensa pensi que el llop s'estarà a les cimes, als cims de les muntanyes i a territoris inhòspits ple de gels, és que això és uns altres indrets. El llop ibèric i el llop itàlic, que és el que ens visita, és d'alçades mitges baixes, com si diguéssim. La prova és que aquest any l'únic atac determinat i que s'ha pagat els danys al pastor ha estat el moianès. I les cites més abundants s'estan donant a l'entorn de Castellterçol. Va haver-hi un atropellament a l'Empordà, a la carretera que va de Palafrugell a Palamós. Allà hi va haver-hi un atropellament de llop. S'ha fet una cita, diuen, està per confirmar, a l'entorn de Santa Coloma de Gramenet. És a dir, que compta amb on ubiquem el llop. Ara, dit això, el que s'està fent amb aquest grup de treball és intentar crear un espai de diàleg. I que no passi com està passant a Espanya, la resta d'Espanya...
Clar, perquè la resta d'Espanya és el signatus.
El signatus.
L'ibèric.
L'ibèric. O sigui, molt fàcil d'identificar.
Perdona, i l'ibèric no ve per Navarra, Aragó
no,
i baixa cap a Catalunya?
No, penses no. Per allà. Pensa més...
Per l'ibèrica.
No, més, efectivament. Pensa més per Matarranya,
per ports
de Tortosa, per allà.
Perquè sí que els tenim a l'ibèrica.
Però ja l'estem esperant, entre cometes.
Ah, d'acord. Ja hi ha un comitè de benvinguda.
Navarra, País Basc, La Rioja ja és zona molt complicada pel llop.
D'acord.
Llop que té altres pel País Basc, llop que desapareix. I aquí deixaré la meva cita. El govern basc amb la gestió del llop és absolutament estricte de la pitjor manera que es pot ser, eh?
O sigui,
sí, brutal, el que està passant amb les cites i amb els intents d'entrar a Navarra i País Basc del llop, que sempre hi ha estat, no? Jo he vist que un poble, Cabrils, que està ple de topònims, la Llobera, la Font del Llop, és a dir, que a Catalunya n'hi ha ple de topònims que fan esmena a la presència del llop a les nostres terres. Bé, el que intentarà crear aquest, o el que es fomenta des del Departament d'Acció Climàtica, és aquest representants del sector ramader, del sector ambiental, experts, per intentar això, generar un espai de diàleg entre les administracions, les organitzacions agràries i ramaderes i les organitzacions ambientals, perquè no passi el que està passant efectivament a llocs com Castella i Lleó, Galícia, Astúries, on les coses estan terrible, amb enfrontaments fins i tot físics entre qui defensa la presència del llop com un índex de biodiversitat elevat, qui defensa que el llop és forma part de l'ecosistema i com a l'os, com el linx, com les àligues, com el trencalós, com totes les espècies. El que passa és que nosaltres tenim molts problemes amb els carnívors, Mauri. L'ésser humà amb els carnívors sempre n'ha tingut de problemes. I en el cas del llop, aquí la paraula màgica és coexistència. Coexistència. El ramader no ha de pagar el plat trencat de la presència del llop.
I el que potser s'estarà preguntant més d'una persona, jo ja saps per on vaig. Vaig amb la bicicleta, vaig caminant...
Zero, absolut. Això és mites. No hi ha ni un atac confirmat, detectat, científicament documentat, de
no,
llop.
Això
no,
jo
i
crec...
ni un de dites ni un. Si vas per la muntanya te trobaràs una pila de dites, aquell músic que travessava les muntanyes per anar d'un poble a un altre amb la seva acordió i només van trobar les sabates. Aquesta és una que volta per la zona de Bagà i que me la va dir la Pobla del Llet, que hi ha un pastor que me l'estimo moltíssim i que me la va contar fa temps. Bé, això de mites i de contes i agendes ja
no hi ha cap atac ple. documentat.
I no és una un problema de seguretat per l'ésser humà, la presència del llop a la natura, en absolut, zero, a Espanya.
És a dir, fuig.
A la península Ibèrica. Però com cames en l'aire, o sigui, cames en portem, no vol saber res de nosaltres. És autèntic atac de pànic el que li agafa, d'acord? Llavors, aquí el que tenim, que això és molt curiós, és la presència del Canis lupus italicus, com senyalaves tu abans. No el signatus.
A veure, torna-ho a dir. És que m'ha semblat de Félix Rodríguez de la Fuente.
M'ha sortit de l'ànima Canis lupus italicus.
Sí.
Té una tirada. Que guapo, sí, molt bé, sí, com sí, me n'alegro. Sí. Doncs el signatus, molt fàcil, es diu signatus perquè les cames de davant porta dues tintades, dues ratlles de color negre, que per això se'n diu signatus, perquè és molt fàcil de veure. Quan veiem una fotografia dels llops que s'estan fotografiant, ja ha començat el meu estimat i admirat company Andoni Canela, n'ha fet una pila de fotos de llop a Catalunya, no, l'Oriol Alemany també l'ha documentat, no n'hi ha la signa del signatus.
Per tant, aquest és l'Italicus.
Italicus. Com estan arribant els llops d'Itàlia a Catalunya? Acollonant. Travessant per les mitjaneres de les autopistes.
Bueno, és que ara hi ha menys peatges. No. Hi ha menys peatges, com a mínim.
Però és un viatge que aquest sí que m'agradaria documentar. Agafar un bitxo d'aquests i posar-li un radiotransmissor i veure com ha fet aquest viatge.
No acabaran fent.
Ple d'infraestructures, ple de ciutats, de perills, que haguessin pogut. I, en canvi, han arribat aquí, pobrets meus. Aquest mitja dotzeneta justa d'Itàlia que tenim.
I de què s'alimenten, ja, per acabar?
Doncs bàsicament de fauna silvestre, bàsicament de cabirol, bàsicament
de cabirol en tenen a patades, clar.
De senglada, cria de senglada, de tot tipus de menges, de tot, és omnívor.
Per tant, entenc que és un equilibrador...
De la natura absoluta. Tenim perquè, un problema clar, de grans perquè, fitòfags.
Clar, tenim els cabirols, tenim els senglars...
Sortits de mare.
Sortits
cabirals
de mare.
I senglars...
Per tant, el llop estaria molt
podria
bé.
Podria ser. Podria ser un gran corrector per determinar, perquè no només és pel que preda, sinó perquè davant de la presència del llop aquestes bèsties redueixen la seva capacitat de
reproduir-se.
Que, m'entens? Ara, que també entra el ramat. No seré jo qui ho negui. Entra en el ramat. I que s'ha de gestionar. Evidentment que s'ha de gestionar. És per això que s'ha creat aquest grup de treball a Catalunya. És per això que la Generalitat vol fer les coses com s'han de fer. És per això que el Departament d'Acció Climàtica ha reunit els experts, les organitzacions ramaderes i les organitzacions ambientals abans de que s'estableixi una femella reproductora i que parlem avui de 20, demà de 30 i d'aquí 10 anys de 50 i de 100 i de 200, de pensar que Castella i jo... estan a vora dels 2.000 llops.
Què dius?
Vora dels 2.000. Sí? És a dir, que cuidado, perquè tot s'ha de modular i s'ha de treballar i s'ha d'escoltar tothom, m'entens? I aquí s'han d'habilitar ajuts i s'han d'habilitar compensacions per la gent que es vegi afectada per la presència del llop. La gent de la muntanya no pot pagar la presència del llop. No poden ser els nostres jardiners i no poden ser els nostres... per tenir un parc d'atenció, anem a veure el llop. No. Això és injust. I això no ha de ser així. És per això que des del departament s'ha creat aquesta taula per intentar agilitzar i muntar un sistema que convingui, que sigui confortable per tothom. Però benvinguda sigui la notícia de la creació del grup de treball del llop a Catalunya, perquè això significa que la nostra biodiversitat ja té la màxima insígnia. És a dir, ja la tenim aquí. Aquí, el llop.
Adéu.
El concurs.
A quina espècie pertanyen els llops detectats fins ara a Catalunya? A la italiana o a la ibèrica? Una ampolla de cava brut. Gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Vinga, Meteoterra, Jordi Puig, sovint des dels estudis de Catalunya Ràdio Girona i avui en viu,
sí,
en directe.
Sí, ja tocava.
I escolta, per parlar d'un tema que hem al·lucinat, és a dir, amb el preu de l'oli d'oliva, perquè, bé, hi ha qui segurament ha fet molt negoci. Però vaja, també té altres derivades i per tant tu ets la persona que ens ho pots explicar d'una forma entenedora. D'on venim, on som i cap a on anem?
Sí, realment aquest any estem començant a veure els primers indicadors del que serà el futur, és a dir, el preu de l'oli d'oliva s'ha disparat, s'ha més que triplicat en alguns casos, hem passat de pràcticament 4 euros a 8-9 i fins i tot l'ecològic a 12-13. I això per què és derivat? És derivat de en bona part del canvi climàtic. Sí que hi ha la part aquesta de l'especulació, d'aquest joc econòmic que fem tots quan hi ha escassetat.
Qui havia emmagatzemat, doncs, si l'havia comprat a 3 euros al quilo, ara l'està venent a 9 o 10.
Exacte, sí, sí.
Per tant, el magatzem, escolta, que es buidi.
El nostre sistema econòmic es basa en l'escassetat. Si no hi ha escassetat, no hi ha model econòmic neoliberal. Per tant,
d'acord.
Per tant, aquí sí. És on toquem el punt clau. Però bé, deixant davant d'aquest punt, diguem, més econòmic, el tema important és que la producció es concentra bàsicament a la península Ibèrica, sobretot a Andalusia, 40% de la producció mundial, i aquest any...
Andalusia és el 40% de la producció mundial?
Exacte, sí, sí. I si entrem allò a la província de Jaén, podríem arribar pràcticament al 20% llarg de la producció mundial.
No sabia aquesta dada, eh? M'he quedat de pedra, perquè clar, jo pensava en Turquia, pensava en Califòrnia, pensava en Itàlia, evidentment Grècia, però vaja, Jaén i Andalusia que liderin la producció mundial.
No, els propers anys anirà baixant aquest percentatge, en bona part pel canvi climàtic i també per moltes plantacions que s'estan fent arreu del món. A la Xina s'estan plantant arbequines a Mansalva.
Sí? Sí, ostres, sí. Ostres, també ens vindran les arbequines de la Xina?
Sí, esclar, ens arriba...
Sí, no, esclar, esclar, és que la Xina amb habitants és tot el món occidental.
Sí.
Per tant, compte.
Hi ha molt marge per córrer.
Sí, molt.
I també els agrada l'oli d'oliva. Però tornant al tema important, això no és el gran productor, i aquest any doncs la producció ha caigut un 40%, perdó, ha caigut un 60%, és a dir, que del que seria un any normal, doncs això, no hem arribat ni a la meitat. Això què ha fet? Doncs evidentment ha fet pujar el preu d'una manera brutal, però és que les previsions són que això sigui només la porta d'entrada del que ens espera. Evidentment, aquest any el Niño i condicions potser més estructural o, bueno, macroclimàtiques, diguem-ho
sí,
així.
Sí, que no és només, podríem dir, el dia a dia de l'escalfament global, sinó que ara hi hem tirat una cullerada de revifant.
Exacte,
en
de
forma de Niño.
Això
mateix.
Doncs això, faran que aquesta tendència sigui encara més forta. Bàsicament, també perquè ens pensem que l'olivera és un arbre indestructible, que déu-n'hi-do, però també té un rang tèrmic que fa que no pugui funcionar a grans temperatures. És a dir, a partir de 40 graus l'olivera queda parada, i fins i tot abans i tot. És a dir, a partir dels 35 ja comença a tenir problemes seriosos, i si superem els 40 s'asseca.
Per tant, està clar que Andalusia té un problema de primer ordre.
De fet, el tenim...
Perquè, vaja, no són oliveres de plàstic, són oliveres de veritat, i per tant els 40 graus, que cada cop sovintegen més Andalusia, perquè no sé per què, bé, sí que sé per què, però com si no ho sapigués, hi ha gent que pensa que els 40 graus Andalusia és una cosa que sempre ha passat a tota hora, totes les setmanes i gairebé tots els mesos de l'any, com aquí a Catalunya, que sempre hem tingut 40 a l'interior quan l'estadística climàtica diu que no.
Exacte.
I tu has treballat moltes sèries climàtiques i saps d'on venim i on som, i sobretot cap a on anem.
Sí.
Per tant, compte amb segons quins conreus, que ara donem per fet que tiraran endavant, i que trontollaran.
Totalment d'acord, sí, sí. És més, a la part d'Andalusia, si seguim aquest increment de temperatura, que es calcula que entre el 23 i el 27 arribarem al llindar de seguretat, que és el 1,5 grau respecte a l'era preindustrial, és a dir, podem arribar a llindars a Andalusia que freguin els 50 graus, però és que si arribem als 2 graus, que és l'escenari ja de desestabilització, els podem tenir també a Catalunya. Per tant, en aquestes condicions és impossible que hi hagi una producció primària estable i constant.
Clar, és que... Mira,
i la nostra vida també, vull dir, que això és un problema gravíssim.
Jo, aviam, com m'explicaré davant d'en Jordi Puig, ara amb el que vull dir? Tu has llegit un tuit meu que vaig fer una vegada, que vaig anar a la Fira de l'Oli d'Arbeca, en què vaig defensar que potser els panells fotovoltaics en algunes explotacions podien protegir i que possiblement serien necessàries aquestes proteccions. És a dir, jo no puc entendre un paisatge primari ple de ferros solars o eòlics, jo això no ho puc entendre. Però sí que entenc que el sector primari sense imaginació de cara al futur, i crec que la imaginació passa per intentar integrar tot plegat, és a dir, Linyola, per dir un lloc de Ponent. Clar, els conreus del voltant, aquest agost, els préssecs, malgrat que els regava, s'han quedat cremats del sol i de la calor. Aleshores, escolta, si en comptes de plàstics negres per la pedra en algunes zones combinem i aquell pagès té uns ingressos addicionals i aquell poble, en comptes de funcionar amb gasoil i gas, acaba funcionant amb energia verda, i allò és una cooperativa d'autoconsum, per què no? És sí, a dir, sí. Jo ja sé que això grata en la consciència profunda de pagesos, de col·lectius, però cap a on anem? És sí, a dir, sí. Anem cap a Lleida amb la temperatura mitjana el 2050, com a mínim 9 mesos a l'any, pròxima a la de Sevilla.
Sí, sí.
Quins préssecs creixeran malgrat que tu tinguis aigua per regar, si és que la tens?
No, no, és que aquest és el tema. És a dir...
Escolta, ja sé que me n'he anat i he derrapat
però...
És que dona la sensació que ningú es creu cap a on anem.
Sí, aquest és un dels principals problemes, no? Que anem cap a un precipici i no tenim... poc marge, o tenim molt poc marge de maniobra. Per tant, totes aquestes solucions que ara semblen especuladores o que fins i tot poden generar conflicte, les haurem de plantejar. I la gràcia és plantejar-les amb coneixement de causa i, sobretot, amb un tema molt important, amb ètica. És a dir, si clar, no hi ha ètica pel mig,
és a dir,
estem morts.
És això el que defenso en aquestes poblacions amb sensibilitat, on hi ha d'haver una entesa entre el món urbà i el món rural, perquè si no hi és, ens estrellem com a país, com a societat, etc. I jo entenc que molts d'aquests pobles haurien de tenir l'ajut i la capacitat i l'empenta, si és que en queda en alguns racons del país, que estic segur que sí, per tirar endavant amb ètica aquestes explotacions comunitàries, etc, a on la circularitat, a on tots els elements ajudin a tirar endavant una manera de viure del sector primari, sigui ramader, sigui agrícola, sigui forestal, sigui... Bé, la pesca és una altra història, però també.
De fet, hem fet uns estudis agrovoltaics, extensius, a Morta, amb fruiters, i si vols un dia en parlarem específicament,
clar,
perquè els resultats són molt interessants, però sempre generen aquest dubte, no? És a dir,
i en quin sentit dius que són interessants?
Són interessants perquè, per exemple, el que ens venen a dir aquests resultats és que les terres de regadiu més productives i en determinades condicions, l'agrovoltaica no té molt sentit. En canvi, en terres de secà, on el marge econòmic dels extensius i la impossibilitat d'això, de portar-hi aigua és curta, o no hi és...
Tu saps el que estàs explicant?
Sí, però per això mateix s'ha d'explicar, molt bé, s'ha de fer entendre el missatge per on va, perquè si no correm el risc de fer coses com ara no tapiar els sòls urbans, els sostres de les
sí,
poblacions,
no,
de les
no,
evidentment, industrials
evidentment,
abans de fer això.
Evidentment.
És a dir, i de reduir el consum i optimitzar el... Que aquest
clar.
És un altre problema molt greu, no? Que ens pensem que l'únic que estem fent és una substitució de fonts d'energia i hem de fer una substitució de model energètic.
El consum d'electricitat està caient, malgrat que augmenta l'electrificació, i és perquè hi ha major eficiència, i els exemples són bestials a molts llocs. Però, evidentment, si anem a trencar l'ètica, i tot s'hi val, aleshores anirem pel pedregà, que pot ser, per exemple, l'hidrogen verd.
Ui, això, aquest tema ja no vull ni parlar-ne.
Clar, perquè, a veure, quan tu saps que un molí alimenta 50.000 vivendes amb electricitat, si el vols alimentar amb una xarxa canalitzada perquè a una determinada companyia li interessa aquell hidrogen verd, per produir aquell hidrogen verd no necessites un molí, en necessites sis. Per tant, l'eficiència és nefasta.
Correcte.
És a dir, tornem a l'època dels dinosaures energètics. És a dir, vinga, tot s'hi val perquè conservem aquesta trama
de monopoli.
De monopoli.
Sí, sí.
Com
sí.
pot ser... És que me n'estic anant, ja ho sé, ja ho sé.
No, no, sí.
Com pot ser que Holanda... tu posis unes plaques solars a la teulada perquè les has comprat a l'IKEA o allà on sigui, les montes una tarda, les connectes i no has de demanar cap permís a cap administració. No has de rectificar res a cap rebut elèctric ni a cap companyia. I l'ajut t'arriba en forma de devolució de l'IVA de tota la instal·lació.
Molt bé.
És així, a Holanda. I no has de demanar absolutament cap permís, ni municipal, ni històries diverses. Clar, si poses allà un satèl·lit de comunicacions, algú et dirà alguna cosa i segurament hi ha inspeccions, a diferència d'aquí. Aleshores, hòstia, per on comencem, Jordi?
Sí, potser hauríem de cremar-ho tot, però com que no ho podem fer, haurem de...
Clar, jo sempre ho dic, de 8.000 milions d'habitants, al sí. planeta en sobren 7.000.
Uf.
Aquesta és l'altra solució. Aleshores, com que aquesta solució ningú la compra...
Jo quan deia cremar-ho tot em referia al model, eh? No,
no al model, d'acord. Escolta, em deien que havíem de parlar d'oli d'oliva.
Ah, sí, sí, sí.
Un minut doncs, per acabar.
Doncs això, l'oli d'oliva, crec que és estratègic mantenir la producció d'oli d'oliva a Catalunya. És molt important, tan important com tenir plaques solars posades en els camps. Per què? Perquè l'oli d'oliva és una font d'alimentació saludable i l'hem de mantenir al preu que sigui. Quan dic el preu que sigui, em refereixo invertint-hi recursos públics i el que sigui, però hem de
l'oli d'oliva, encara que te n'hagis d'estar d'un sopar un dia en un restaurant o d'escalfar la casa a 21 en comptes de 20, el que sigui, l'oli d'oliva ha de ser sagrat.
I si sabéssim el que costa fer l'oli d'oliva, 10 euros al litre ho trobaríem barat. És clar, a dir, això hauríem clar. De fer un exercici d'anar a
sí,
camp,
sí, sí,
de collir, de fer tot el procés. Per tant, això és barat.
Bé, ha estat un tema... L'he desviat...
Derivant, però interessant.
Sí, 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 sí. Molt bé. Adéu-siau.
El concurs.
La pregunta, quin és el motiu principal de la pujada del preu de l'oli? El lot de cafè Novell Residu Zero és el premi. Podeu triar entre tres opcions diferents. Concurs de la setmana passada, Green Mobilitat. Quants viatgers utilitzen la xarxa d'autobusos interurbans de Catalunya? Ho explicàvem la setmana passada, 70 milions, una ampolla de cava brut, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi Txell Franc de Súria, la premiada.
Meteotaula.
Lluís Degà, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ja veureu quina història la del Lluís Degà. Bé, ens l'haurà d'explicar ell, però jo us avanço. Ell és cuiner, és copropietari de l'atelier Degà Clos de Llagostera, copropietari amb la teva dona, crec,
amb la meva dona, amb l'Iris Clos.
Amb l'Iris Clos, perfecte. Que és la cap de sala?
És la cap de sala.
Perfecte. I tu ets una persona... com diríem allò, self-made en alguns moments, però que has passat, que has deixat empremta i passat per llocs com el motel de...
Bé, self-made tampoc, jo em vaig formar molt de temps,
sí.
Vull dir,
No, sí, sí, sí. No hauríeu d'haver utilitzat aquesta paraula, perquè, lògicament, aleshores entens que ets autodidacta. Explica'ns el període de formació i ara et diré què volia dir.
Bé, jo realment vaig començar la cuina amb 16 anys. Amb 16 anys vaig començar a l'Escola d'Hostaleria de Barcelona, quan encara era al carrer Muntaner. I bé, va ser una cosa que em va atrapar des del primer moment.
Perfecte, ja des dels 16 anys a l'Escola d'Hostaleria.
Amb 16
Llavors
anys
jo
vaig
ja anava
començar,
de rapar sí. una mica més. Disculpa'm, d'acord. Aleshores, sí, sí. A partir d'aquí, amb 16 anys cap allà, per tant, ho portes a la sang...
Sí, bé, en aquell moment tampoc ho tenia claríssim, eh? Vull dir...
És època de dubtes.
És època de dubtes, és època de decisions molt importants i de dubtes, vull dir, decisions que seran molt transcendentals, però que no, tampoc les tens del tot clares. Aleshores, sí, sabia que era el que em cridava en aquell moment, però tampoc ho tenia clar del tot, però sí, sí, em va atrapar des del primer moment.
Motel d'Empordà, passes pel País Basc en algun moment...
Sí, vaig formar-me també al Basque Culinari, els primers anys... Que...
Déu-n'hi-do.
Bé, la formació sempre és important, vull dir...
Alguns llocs més de renom, tinc entès,
sí.
Per exemple?
Bé, doncs en aquella època a Barcelona vaig estar al Drolma, vaig estar a la Dama, quan... Bueno, va ser una època efervescent a Barcelona... De fet, vaig començar el 2003. Aleshores, bé, encara no hi havia tot aquest boom de la cuina i de més, i bé, això ens permetia una miqueta anar a treballar una miqueta on volguéssim, no? I sí, vam tenir la sort de que era una època efervescent a Barcelona.
I hi ha un moment que marxes, diguem, d'aquesta efervescència amb un projecte de família i fugint una miqueta, potser, dels grans llocs. Explica'ns, com aneu a parar a Llagostera, a l'atelier Degas Clos?
Doncs realment, abans de començar el projecte, no havíem ni tan sols estat mai a Llagostera, eh? Vull dir, no, nosaltres
així.
Vivíem a Llambilles... Sí que teníem molt clar, de fet, és que la Iris no és ni tan sols del gremi, ella és dentista de formació, ella és...
Caram!
sí, no havia treballat mai a l'hostaleria, de fet, ella estava gestionant clíniques dentals quan vam començar amb aquesta aventura, però una miqueta per requeriments de la vida, no? Necessitats, al final... l'última època abans d'obrir l'atelier jo treballava al motel, com bé has dit, i esclar, les llargues jornades i sumes que nosaltres vivíem a Llambilles, a la vora de Girona, vull dir, clar, eren jornades molt, molt llargues i sumes dues hores de transport, una d'anar i una de tornar cada dia,
i no queda temps per res.
És incompatible amb res, amb qualsevol cosa, vull dir, amb qualsevol mena de relació... No tens amics, i evidentment no tens
i pot trontollar la família o la parella.
Poder no en aquell moment, però sí que llarg o mig plaç és insostenible, sens dubte.
Sí. I just abans de la pandèmia,
sí.
Allò com triat, allò miraculosament.
Molt, sí. Obrim el 20 de febrer del 2020 i tanquem el 13 de març.
Ara ho diré així, hòstia.
Hòstia. No, va ser un moment molt dur, perquè realment portàvem pràcticament un any acondicionant on tenim el restaurant, que esclar, és el restaurant, és casa nostra, el pis del damunt... I és clar, vam obrir amb molt bones perspectives i clar, vam treballar 20-21 dies i vàrem haver de tancar. Aleshores sí, va ser molt complicat, sobretot el moment d'incertesa que vam viure, no? Perquè en molts moments no teníem clar si podríem tornar a obrir tampoc,
clar,
va ser molt complicat, va ser molt complicat.
Escolta, anem a la sala. És un diuen que el pop petit hi ha la bona confitura i si et vaig cridar per fer aquesta entrevista és perquè allà es desprèn savoir-faire, allà es desprèn una filosofia, escolta, poques taules, client content, clienta contenta, menja de temporada, quilòmetre zero en la mesura del possible, ja sé que la pinya no serà de... de Cambrils.
Per això no tenim pinya.
Per això no tenim pinya, etc. És a dir, en la mesura del possible, sempre proximitat, un celler com Déu mana, i uns preus que pel que oferiu, potser per alguna persona pot pensar, això és car, ho puc entendre, lògicament, però clar, quan veus què t'estan servint, de quina manera, com ho han cuinat, allò no és car.
No és car, no és, no és car. Car. No és car.
Hi ha perquè... un menú, perdona, de 4 plats sí. més postre de 55 euros. Clar, hi ha qui pot dir, escolta, per un menú, però clar, quan llegeixes els plats...
Clar, vull dir, jo mateix no em puc permetre anar a gastar-me 55 euros cada dia.
Demà, cada de la, dia
de
no,
la mateixa
bé,
manera,
hi ha algú que sí, però...
Hi ha algú que sí, hi ha algú sí, que sí, sí per sí. sort, hi ha algú que sí, no? Però de la mateixa manera que jo en molts casos no em puc permetre menjar molt del menjar que serveixo a casa meva. Vull dir, intentem buscar... Al final, l'avantatge de tenir un restaurant tan petit és que ens permet fer una selecció molt minuciosa i molt exhaustiva del producte que servim, no? Esclar, comprem unes peces de peix a la llotja que són extraordinàries.
Clar,
són peixos que jo mateix ja els pago 40-45 euros al quilo. Clar, jo no em puc permetre menjar això, no? Però busquem el millor producte que trobem.
Tàrtar de llobarro de llotja... Crema freda de tomàquet i tomàquets de temporada.
Bé, això era l'estiu, ara
era
mateix no el tenim.
No, clar, sí. 20,50. Clar, algú pot dir, escolta, jo vaig a un restaurant que em donen un llobarro per 12.
Clar, vull dir, jo també clar. Podria comprar un llobarro de piscina a 7 euros al quilo, l'estic comprant a 40-44. Vull dir, esclar, això ara, no és el mateix producte, és que simplement no és el mateix producte.
Veient les fotografies del local... Hi ha unes tovalles i uns tovallons i una vaixella i una cristalleria que enamoren. Perquè sí. si jo sempre... Això sempre ho explico. Jo vinc per part de pare de família d'hostaleria. Mm-hmm. Hostaleria senzilla i d'això, però quan m'assec amb una taula, de seguida en sumes... de seguida, és que és... Sí. Ja ho saps. Quan t'asseus en un lloc, ja veus per on anirà allò, que de vegades hi ha sorpreses quan avança la nit o al migdia cap a bé...
O cap a malament.
O cap a malament, però normalment ho claves bastant. Sí. Clar, quan estàs veient aquella sala que dius que la porta l'Iris, quan estàs veient aquesta carta que et deia amb la possibilitat o de fer plats solts, per tant, passarem d'aquests 55 euros, probablement, però...
Depèn el que mengem, perquè també hi ha plats on pot sortir més econòmic el tiquet mig que no pas el del menú, vull dir, esclar, hi ha plats de tots els preus. Tenim plats ara... des de 18 euros fins a... Ara hem agafat uns llenguados extraordinaris en temporada que surten a 55 euros, està. Vull dir...
Clar...
És el que val el producte.
I és el que val el producte. Ara mateix, per exemple, que em diguessis, mira, del que he fet els últims mesos, un parell de primers i un parell de segons, que em diguessis, escolta, tu,
Home, ara...
canten els àngels.
Ara mateix estem en un moment extraordinari de bolets, vull dir, esclar, ara estem entrant en un set magnífic, estem entrant rossinyols, camagrocs, estem entrant llengües de bou, vull dir, clar, ara mateix com a primers doncs, tenim unes llengües de bou guisades amb un calamar de putera que són meravelloses.
Això sona magnífic. Tenim... Un calamar que deu ser com a mínim de l'Índic, de l'oceà Índic.
Una miqueta més a prop.
Una mica més a prop.
Sí.
D'acord. D'alguna llotja de per aquí?
Intento, ja que les llotges me les faig jo... Intento comprar sempre llotja de Palamós, llotja de Blanes. Vull dir que al final
depèn
és el que tinc
del que hi ha.
Sí. Uh-huh. I sí, intento fer-me-la jo, la llotja.
Un cop ha passat la... Bé, els postres són d'escàndol. Ara...
Bueno, al final és el més senzill poder que tenim, no? Perquè
sí, però...
al final tirem cap a coses... segurament tradicionals, però intentem fer-les molt ben fetes, no? Al final jo crec que dintre el que fem, que se'n diu cuina tradicional, al final
clar,
és...
perquè és cuina tradicional.
Sí, aquí... però a dia d'avui, Francesc, jo crec que és una cuina reivindicativa i és una cuina combativa, clar. No? Perquè, esclar, o sigui, és tradicional, però no se'n troba. Aleshores...
Què està passant? És a dir, quina tonteria està agafant a segons quins llocs, amb segons quines franquícies, amb segons quins locals que van, diguem, a quilo?
Sí.
És a dir, posa'm un local per tants quilos.
Sí, sí.
I estem perdent... Bueno, ja et dic, bé, a Barcelona ens està passant.
A tot arreu.
I suposo que a tot arreu. Sí. I trobar uns fogons amb aquesta carta, la ràdio li costa traspassar segons què, però jo convido a tothom que entri en aquest web i que trobi la carta, els menús, etc, el celler i tot el que oferiu, perquè és cuina tradicional, però de màxims.
Bé, sí, com et deia abans, per nosaltres al final lo important és el producte, no? És treballar amb producte de molta temporalitat, que al final és una altra cosa que s'està perdent, no? I poder... crec que en algun moment hem perdut el vincle amb la terra, hem perdut el vincle amb la natura, i això comporta... Bé, lligat a la cultura de la immediatesa que vivim a dia d'avui, comporta a un consumidor, i parlo en línies generals, però sense coneixement, i la manca de coneixement acaba sent manca de criteri, no? Aleshores,
sí,
jo crec que fruit d'això tenim els locals per quilos que comentaves, exactament, i al final, bueno, doncs és això, no? Jo crec que treballar amb un producte d'estricta temporalitat i fer receptes tradicionals de tota la vida és algú reivindicatiu, no? Per mi una escudella és algú reivindicatiu en el moment que la gent està amb el ramen com si fos una cosa meravellosa i no és més que una escudella feta a una altra part del món.
Clar.
Però que aquí tenim un homònim que és meravellós, no?
Això m'ho deia un restaurador de la meva ciutat, Terrassa, de tota la vida. Restauradors de tota la vida amb el servei de tota la vida, una carta de tota la vida, etc. I em deia, diu, d'aquests 3 o 4 peixos que tinc aquí, fixa't com està el món, que el rap, diu, hi ha molts joves que no saben quin peix és. I deia, hosti, dic, sí que estem fumuts. Diu, sí, sí, diu, no t'ho creuràs. Diu, gent d'una...
Tonyina i salmó. I...
Esclar, dius, ostres... Dèntol, un turbot, un...
Hi ha pagells, pagres,
pagres, hi ha
coses meravelloses, servioles, vull dir, és que clar. Més enllà del que trobem a les peixateries, també...
Escolta'm, deixem-ho aquí. No podem traslladar a la ràdio i amb els podcasts les imatges dels plats, però sí que convidem a les persones a entrar en aquest web perquè... Veureu aquesta combinació de tradicionalitat amb un local d'aquells que enamoren i amb una carta que ja es veu que no és de la manera que és per casualitat. Lluís Degà, un plaer, l'enhorabona a tu i a la Iris Clos per aquest atelier Degà Clos de Llagostera, que estic segur que
moltes
després
gràcies,
de la
Francesc.
Pandèmia heu agafat velocitat de creuer.
Estem molt contents.
Això és el millor que podem escoltar. Una abraçada.
Moltes gràcies, Francesc.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
En Lluís Degà, això diu la pregunta, entre d'altres, va estar un prestigiós restaurant de l'Empordà amb nom de carretera. Quin lot de productes Pastoret amb iogurts ecològics és el premi de diferents sabors? Les respostes a meteomauri@catradio.cat. De la setmana passada, Green Empresa, quina curiositat tenen els nous mitjons de muntanya de la marca Lorpen?
Doncs la pregunta tenia una resposta que era: són 100% biodegradables. Atenció, el guanyador no diu d'on és, però sí el seu nom i cognom, Gustavo Alcaide, que t'emportes un magnífic lot de torrons, d'emporrons i mels alemany.
Meteotemps.
Meteotemps, i anem cap a Llagostera. En aquest punt hi ha un observador meteorològic i geògraf, és màster en meteorologia, Marc Gasó. Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
El plaer és mutu, evidentment, geògraf, coneixedor del territori, i per això, bé, t'ho vinculat a Llagostera.
Sí, sí, sí. El cas és que jo sóc de Gràcia, sóc graciant. El que passa que els meus pares, des de ja ben petits, tenen una segona residència a Llagostera. I doncs, com a geògraf i com a amant de la meteorologia, coneixes i saps, evidentment, que el clima de Barcelona no és el millor. I entre una cosa i l'altra, doncs el futur m'ha portat cap a Llagostera, sí, sí.
Una de les coses que et deuen fer més mal del clima de Barcelona és, per exemple, l'illa de calor.
Sí, 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 sens dubte. O sigui, veure que tot el país es refreda cada vespre d'hivern amb anticicló i que diu que tothom fa fred. I clar, tu estàs a Gràcia, o estava.
I a Barcelona fa riure el termòmetre, clar.
Exacte, exacte. I que no baixes de 10 graus ni posant glaç al costat del termòmetre, doncs dius, bueno, potser que fem un pensament.
Clar, és el que té, doncs, els espais més antropitzats, amb més ciment, asfalt, totxo...
A la vora del mar, s'ajunta tot, en aquest cas.
S'ajunta tot, efectivament, amb aquest raser que és la serralada de Collserola i ben definitiva, només trencat per dos canals freds, que són el Besòs i el Llobregat. Bregat, està clar. Escolta'm, però a Llagostera què hi trobem?
Doncs mira, Llagostera té un microclima molt especial fins fa pocs anys podríem dir que no el coneixia pràcticament ningú perquè no hi havia observatoris. Però no deixa de ser tota la plana de la Selva i el Gironès, una zona molt freda, una zona molt continental i que tan sols està a només, parlem de Llagostera, 10 quilòmetres en línia recta fins a trobar mar.
Sí,
és a dir, és una zona força propera al mar i que té un clima digne de, sobretot a nivell de temperatures parlem, digne de moltes zones de l'interior.
Sí, senyor.
Estem parlant que cada hivern, en un hivern normal, és habitual fer 60-70 glaçades en un hivern normal. Si ja és més fred, doncs passem de les 80, i en un hivern com l'any passat o com els darrers, que estan sent poca cosa, 30, 40, 50 glaçades es poden fer, doncs, pel cap baix.
Déu-n'hi-do, i només, com dius, a 10 quilòmetres del mar. I m'imagino que tot el que és el massís de Cadiretes, tot aquest tancament marítim pel que fa a relleu, des de les Gavarres i més al sud, i evidentment la configuració absolutament plana doncs, d'aquest tros de la Selva i també del Gironès, ho fa tot, oi?
Sí, correcte, sí, sí. Les serralades, precisament, com molt bé has dit, les Gavarres pel nord i l'Ardenya Cadiretes pel sud i el sud-est, doncs fan com un tall climàtic, no? De les Gavarres cap al sud-est ja trobem el mar, cap a l'est, perdó, i de l'Ardenya Cadiretes cap al sud-est també trobem mar. Per tant, són com serralades litorals que tallen molt bé climàticament i fan que el clima més litoralitzat i més suau de la costa doncs quedi restringit estrictament a la façana costanera. I, en canvi, a la que creuem aquesta serra cap a l'interior, doncs ja ens trobem amb aquest clima molt més continental, que alhora també ens aporta estius molt més càlids que, per exemple, a la ciutat de Barcelona, o Lloret de Mar, o Tossa, o Sant Feliu de Guíxols.
Sí, senyor. Sí, senyor. Escolta'm, aiguats... també Déu-n'hi-do.
També és un niu de cèl·lules convectives que poden donar precipitacions quantioses. Explica'ns.
Sí, sí, sí. Sobretot a l'estiu, en aquest cas, ja no tant a Llagostera, sinó més cap al nord de la Plana de la Selva i el Gironès, cap a Riudellots, Cassà de la Selva, Fornells, la ciutat de Girona, un clàssic. Cap a aquests indrets sí que acostuma a haver-hi més convecció diurna a l'estiu i és on descarreguen els patacs més forts. I, en canvi, a Llagostera ens arriba més a partir del setembre fins al maig, pràcticament. Llavors és quan baixen més, tenen més energia i, estrictament, a la canícula el que fan és quedar-se més retinguts al nord. D'altra banda, també, si a l'estiu diem que a Llagostera no ens plou tant, a la tardor i la primavera són les grans estacions predilectes. I, per exemple, ens plou molt més a Llagostera que no pas a Cassà o a Girona, perquè en situacions mediterrànies, clar, aquest any està sent una excepció, però normalment en situacions mediterrànies, doncs aquestes serlades, que són les Gavarres i les Cadiretes, ens fan palanca i fan que la zona marítima de la Plana de la Selva i Gironès ens plogui molt més que l'interior de les comarques gironines.
Escolta, a dalt de tot...
Altra cosa...
Sí, digue'm.
Altra cosa, altra cosa és les Guilleries i Colls de Cabra, que allà, òbviament, torna a haver una altra palanca orogràfica, i aquí sí que ja sabem que sempre fan els màxims amb llevantades.
A dalt de tot de Cadiretes, amb una estació meteorològica que també és peculiar. Explica'ns coses d'aquesta estació, a 500 metres d'alçada, però també d'altres observatoris. Quants en tens muntats aquí a l'entorn de Llagostera?
Doncs mira, tot surt d'una experiència que vam fer amb en Jordi Soler cap al 2015-2016, sí. Després de les grans siberianes i les grans nevades del 2010-2012, vam dir, ostres, hem de muntar algo serio, algo que sigui observatori municipal, a part de les de casa nostra, per tenir referència al poble, no? I llavors vam fer com un concurs a nivell d'ajuntament i tot el poble ens va votar que volia, curiosament, una estació meteorològica. Val a dir també que hi ha gent molt friqui al poble que estava a favor d'això i llavors, doncs, gràcies a això, l'Ajuntament va dir «Ei, doncs posem un observatori municipal que segur que li traurem rèdit, no?»
Sí.
I a partir d'aquí ja vam dir, vale, ara tenim un municipal. I vam començar a mirar altres punts del terme municipal de Llagostera i, clar, vam veure que amb 78 quilòmetres quadrats que tenim, des de Cadiretes fins al punt més fred de baix del municipi de Llagostera, hi havia moltes diferències climàtiques. Clar. Ja no només de pluja, sinó també de temperatura, d'humitat i en tema inversions, sobretot, es nota moltíssim. I va sortir la curiositat. Amb en Jordi Soler vam fer mama i vam dir, escolta, doncs muntem una estació meteorològica a Cadiretes, també. I a partir d'aquí, doncs, va ser el friqui, no?, podríem dir d'aquesta manera. I vam acabar muntant diferents observatoris i ara mateix en tenim 5. Una a casa en Jordi, que és el centre del poble. Jo que estic a una urbanització una mica més apartat, Can Carbonell, més a tocar de la serra de Cadiretes. I després tenim la municipal, que, com dèiem, la va posar l'Ajuntament. I després, dos nostres que hem posat, que són la de Cadiretes, aquesta cota 500, que ens dona unes ratxes de vent que realment poc tenen a envejar a les del Pirineu, sobretot en situacions de grans ventades. I també ara hem posat una última, aquest tram final d'estiu, en un punt fred, que es diu el Pla de Penedes, que és el vessant sud-est de les Gavarres i queda al nord del terme municipal. I en aquest punt fred hem descobert que és el punt més fred de Llagostera. I es va donar compte en Jordi Soler, que sempre corre pel bosc, si no el seguiu, també us recomano que el seguiu, perquè és un autèntic friqui de voltar pel terreny i de la geografia. I ens vam donar compte que a l'abril del 2018, amb una glaçada tardana que va fer, bueno, més o menys la vegetació va quedar tocada, però especialment en aquell indret va arrasar tots els roures que estaven brotant. I d'aquí ens vam enterar i vam pensar, això ha de ser un congelador. I va ser posar un abric meteorològic de fusta que vam construir artesanalment amb un termocron a dintre i a partir d'aquí, doncs, començar a enregistrar temperatures per donar-nos compte del potencial que tenia aquest indret, no?
Perfecte.
I bueno, això és una mica el resum de tot plegat.
Perfecte. Doncs, escolta'm, jo crec que ho tenim tot enllestit, geògraf, màster en meteorologia, també vinculat a l'ADF, per tant, territori, evidentment, i amb aquest control meteorològic brutal del terme de Llagostera, aquests 78 quilòmetres quadrats. Un plaer. Marc, i endavant.
Un plaer a vosaltres i gràcies a tu, Francesc.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Igualment.
El concurs.
Marc Gasó diu la pregunta: té a l'entorn de Llagostera una o diverses estacions meteorològiques? El premi és un llibre, La terra dels núvols, de Maria Barbal. I el concurs de la setmana passada de Llarg Green, a quin país s'està construint la primera ciutat de fusta del món? La resposta era Suècia, molt a prop d'Estocolm. Guanyador, el Marc Vilar de Mataró, que s'emporta aquest lot fantàstic de cafè novell, residu zero, sense herbicides ni pesticides i sempre de conreu responsable i ecològic.
Quin temps farà?
Cap de setmana de sol, bàsicament, tot i que hi pot haver algunes bandes de núvols de tipus alt o mig. Per tant, a estones, potser un sol una mica enterbolit, una mica espantat, però vaja, no s'esperen precipitacions. I tot això amb un vent que anirà disminuint, però que a l'extrem nord de la Costa Brava i amb punts propers al golf de Sant Jordi poden ser moderats d'una certa intensitat. I la temperatura més baixa respecte a divendres, perquè aquest divendres al migdia puja, però de fet les nits continuaran fredes. Per tant, Jordi Garcia, dissabte, Puigmal. En principi cap problema, però cal dir que podria fer vent a la zona més elevada i, per tant, aquest pot ser un element, juntament amb el fred, a tenir en compte. Josep Maria Pérez, Fageda d'en Jordà i Volcà de Santa Magdalena. Fantàstic. També el Fernando Batalla, que vol fer una ruta en bici per Collserola. El diumenge, el Jordi Pardo, sortida familiar a Port Aventura. No patiu, el dia serà, doncs, bo. Temps i temperatura diumenge demana a Barcelona per la cursa Jean Buen, ara una mica millor, tota la vida amb aquesta cursa i ja m'he enganxat amb el nom. Pep Gómez ho demana. Doncs en principi no hi haurà impediments pel temps, no patiu, corredors, corredores, però la temperatura, doncs, tampoc hauria de ser un impediment. A migdia, Barcelona, la ratlla dels 18 graus, si és a primera hora del matí, lògicament, doncs, 11, 12, 13 graus, a tot estirar, mig matí, 14. Mario Sánchez, zona d'Arcavell, a cavall de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra, diu que tinc previst pujar un petit cim que hi ha per allà, diu el Mario Sánchez. Bé, en principi la cota alta, ben moderat, però sense passar d'aquí. En principi un dia favorable. Cap de setmana, Roser Castellnou, precisament Andorra, no diu si Andorra la Vella o algun altre lloc. Si és Andorra la Vella, vaja, dia confortable, i si és cotes altes del Principat d'Andorra, doncs en principi temps tranquil i evidentment a cotes altes més fred. És el cas de la Seu d'Urgell per la Mercedes Cáceres, Gósol també, Núria Puig, el mateix tipus de temps, Miquel, perquè escriu amb K, Fargues, Riudoms, també temps favorable, uns núvols, i molt a prop de Riudoms, la Fina Moreno diu que van d'excursió a la Mussara, també un dia ben tranquil.
El concurs.
Anem a la pregunta.
Els vents dominants d'aquesta setmana han estat més de l'est o més del nord? Una ampolla de condiment elaborat amb oli d'oliva verge extra i bitxo especial per pizzas, evidentment si les vols una mica picants, gentilesa de Prior Day. Guanyador de la setmana passada és de Cubelles, el Garraf. Les conques internes tenen un pantà que, durant la sequera dels anys 89 i 90, no s'havia construït encara. La resposta era la Llosa del Cavall. Moltes persones han respost Rialp. Penseu que aquest pantà de Rialp no és de les conques internes, és de la conca de l'Ebre. Aquí està el tema. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra, vincles de quart de litre de la varietat arbequina gentilesa Prior Day, el premi que, com dèiem, se'n va cap al Garraf, a Cubelles, Anna Cabedo, la guanyadora.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, aquestes tres, gairebé quatre bandes de cirros amb aquests cabells com si fossin tres pintes, ben paral·leles al cel blau. Fantàstica la fotografia del Ferran 88, pinzellades al cel de Besalú. Foto del 19 de novembre.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
La setmana que ve.
I la setmana que ve viatjarem a Osona per conèixer de primera mà l'experiència 100% positiva, molt àmplia, exemplar a nivell de Catalunya, que són les comunitats energètiques de la comarca. Pau Panyella, Hermen Llobet ens en parlaran. A més, farem el primer programa de la temporada de Meteo Meu... De Meteo Meu, no. Meteo Neu. El Quim Alsina, director de l'ASEM, ens en parlarà. A veure on estem aquesta setmana vinent. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook, 28.000 seguidors i a prop d'arribar als 82.000 a Twitter. Agraït a tot l'equip, un servidor compta poc, però sobretot això sona perquè José María Campillo se'n cuida, el Néstor Gómez toca les tecles a la redacció i encara toca més tecles a la redacció i a tots els pisos d'aquesta casa, la subdirectora i productora Núria Ventura. Que vagi molt bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.